electròniques que impedissin la mobilitat de les persones amb discapacitat en les interseccions del carrer i així millorar l'accessibilitat per als vianants. Els tècnics municipals han redactat el projecte en aquesta important via d'accés a la població, molt transitada, en la qual resideixen a més un gran nombre de veïns, indiquen des del consistori. El carrer, que pràcticament travessa el nucli urbà, té una longitud de 1.500 metres i comunica la vila amb l'accés sud-oest des de la Nacional 340. L'alcaldessa d'Almassora, Mercè Galí, ha visitat els treballs acompanyada per la regidora d'Urbanisme, Carmina Martina Barró, i la regidora de Participació Ciutadana, Susana Nicolau, per a comprovar la transformació de les voreres seguint la línia d'actuació executada mesos arrere en el tram situat més a l'est, en concret entre Cervera del Maestrat i Almirall Churruca. I ens quedem ja amb l'actualitat local. En primer lloc, han comparegut en roda de premsa els regidors de Compromís, Santi Cortés i Josep Pascual Sancho, per a fer balanç del plenari que va tenir lloc ahir. En aquest cas, diuen des de les files de Compromís que no s'esperaven la reacció del Partit Socialista a les mocions que van presentar respecte a, per exemple, les minories de la localitat i també el cas d'aquesta medalla de l'estat de Rondònia. I també ha insistit en que sí que es duen a terme moltes iniciatives i accions des de les regidories que encapçalen per la seva part. En aquest cas, Sancho ha destacat que des de Compromís no hi ha cap tipus de distanciament en el seu soci de govern, en el Partit Socialista, que no hi ha cap problema, això sí, existeixen diferents punts de vista, com és normal, però considera que això no ha de ser un entrebanc, i també ha confirmat que, en cas de ser necessari, en les pròximes eleccions tornarà a pactar amb aquestes forces que consideren progressistes i valencianistes.
Per part del Compromís no n'hi ha ningú distanciament. A veure, una cosa és que nosaltres governem l'Ajuntament en ell, colze a colze, treballant pel poble i duent endavant totes les regidories que tenim nosaltres i duent ells. Estem al 100% en tot. El que sí n'hi ha que pensar és que tenim en alguns punts unes diferències que són les que exposem. No vol dir que per això s'està tancant el pacte, ni hi ha tensió, ni res d'això. I cara a les eleccions que ve, Compromís, si té que pactar, pactarà en forces progressistes i valencianistes.
Canviem d'assumpte. Avui també ha comparegut en roda de premsa el regidor de Serveis Públics, Francisco Valverde, per a presentar un nou paquet d'actuacions per a semipeatonalitzar alguns dels carrers de la localitat. En aquest cas, ha fet la presentació a un dels vials en els que ja s'està actuant. En aquest cas, el carrer de Buenos Aires.
És un exemple de tot el pla d'inversions que anem a posar en marxa. Este és el primer. Venim d'una sèrie d'inversions financiades en préstecs i altres productes que hem pogut fer-lo ara. Anem a fer este, que és Buenos Aires. Anem a fer Exceomo, des de Cervantes fins a Zumalacárregui. Anem a fer Doctor Font, per fi, des de Plaça Vallarri fins al Mercat Central. Anem a fer tota una sèrie de carrers en la solució semipeatonal. Què vol dir això, de la solució semipeatonal? Com diu la paraula, per als peatons, però tampoc restringit al tràfic. Però sense voreres no n'hi hauran desnivells, no n'hi hauran bordillos. És una solució en base a adoquí, de façana a façana, sense desnivells. Per tant, ampliem el que és la zona de rodadura del cotxe i també del peató en funció dels interessos.
I ja per últim, avui també ha comparegut en roda de premsa la responsable municipal de Noves Tecnologies, Mònica Amanya. S'ha destacat que l'objectiu de l'equip de govern és instal·lar 10 nous punts de xarxa wifi pública i, en la mesura de les possibilitats, sí, atenent a la disponibilitat tècnica, que siguin els ciutadans mitjançant una enquesta els que puguen triar quines són les ubicacions que consideren més adients.
El que anem a fer és un concurs amb 10 punts wifi. Mantindrem els que ja tenim, perquè estem veient que funcionen, els ficaríem dins del mateix concurs i tindríem 10 punts wifi. Els punts, per supost, encara no estan decidits. Nosaltres tractarem, igual que vam fer en l'últim apartat, en el de la Mayorazga, de fer una enquesta i un poc que siga la ciutadania dins de les possibilitats tècniques que s'estudiaran abans, que siga la ciutadania, d'alguna manera, qui decidisca a on estaran.
I fins ací el repàs per aquesta actualitat provincial i local. Arribem a la una i deu, una pausa de seguida. Obrim aquest espai de tradicions, ens apropem a un dels belens, el podríem considerar gegant, que s'està ultimant ací a la localitat.
Domingo 30 de diciembre, de los creadores de Disney Manía, llega al auditorio de Villarreal Cenicienta en el Mundo Mágico, el mejor musical familiar del año, con doble sesión a las 4 y media y a las 6:45. Entradas ya a la venta en servientradas.com y en Wanda Park, Avenida Pío 12, número 34. No te quedes sin disfrutar del mejor regalo para estas Navidades.
Som patrimoni, som província. Els nostres pobles estan plens de festes i tradicions úniques que conformen la nostra identitat i de les quals ens sentim orgullosos. Descobrís el millor patrimoni immaterial de la província de Castelló en turismodecastellón.com. Diputació de Castelló. 135 identitats, una província única.
Vols viatjar a Anglaterra, Irlanda, França, Alemanya o Itàlia? Adlingua, centre d'idiomes estrangers, t'organitza la immersió perfecta. Viatges en grup a partir de 9 anys. Viatges per adults, professionals i famílies. Informa't als nostres centres en Villarreal i El Puig. Telefona al 601 38 22 51.
Yeah, ¿de dónde es esa foto que ha subido al Insta?
Del cafetín. Mala farta, pero todo buenísimo. Me comí un gofre, pero le tengo el ojo echado a un batido de chocolate con un donut encima, nata y sirope.
Y yo sin merendar. ¡Vamos!
El cafetín, gofres, crepes, tortitas, batidos helados, sin olvidar los mejores desayunos y almuerzos. Tus momentos más dulces en El Cafetín, calle Gamboa 74 de Villarreal. Síguenos en Facebook e Instagram.
Una en 12 minuts, continuem en directe a la 92.2 de la freqüència modulada i com cada dimecres anem a encetar aquest espai de tradicions. La setmana passada ja ens vam apropar a un dels belems que s'instal·la ja de forma tradicional a Villarreal i avui ens anem a apropar a una altra proposta. Per això ens acompanya el regidor de tradicions, Santi Cortells. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I ve acompanyat per belenista que s'encarrega d'aquesta proposta gegant ara... Coneixem més detalls, Ramon Herrero, molt bon dia. Doncs estem parlant d'aquesta proposta, en una proposta que la gent, no, que igual ens hagi escoltat o seguís que a la ràdio, vostè ja va estar l'any passat, diguem, encarregat d'un vetllem d'unes proporcions considerables, en aquest cas a Caixa Rural. Ahora es que tenemos un chico de problema en el micro. Ahora eso podemos solucionar.
Ahora
vale,
sí, ¿no?
Ahora sí.
Perdón.
Ahora sí, sí, el regidor, si no le importa, le pasa este a este micro, el del centre, es que es eso, cosas del directo. Este a...
El del centre le pase
sí,
a Ramón.
Sí, vale. Ya está, muchísimas gracias. Ahora sí.
Un problema, sí.
Ahora sí, nada. Vale, nos hemos tirado una maneta entre todos y ya lo tenemos todo aclarado. Muchísimas gracias. Ramón, perdón, que no el podíem escoltar bé, ara crec que sí que el podrem escoltar. Comentàvem que l'any passat ja es va encarregar vostè d'un vetllem gran a Caixa Rural, no?
Sí, gràcies a la col·laboració del Gabinet de Tradicions i Normalització Lingüística de Villarreal, dirigit per Santi Cortells i per la Fundació Caixa Rural, vam poder muntar un vetllem que tenia 100 metres quadrats dalt a la quarta planta del Gran Casino.
Tot i que ens comentava que enguany vostè es torna a superar, canvia d'ubicació.
Sí, enguany, també gràcies a l'Ajuntament,
sí,
que se va involucrar molt i me va apoyar molt, enguany ho farem, de fet estem fent-lo ja, en el síndic de Rex. Per cert, si em permets, volia llegir uns agraïments, se pot?
Sí, sí, per descomptat.
Sí, els agraïments. Antes que res, torno a repetir-me i me repetiré sempre a Santi Cortells, de Normalització Lingüística i Tradicions de Villarreal. L'agraïment que jo sinc per aquest home serà etern, i ho dic públicament. I agraïments també a la identitat de la comunitat de regants i al president del síndic de Rex, Pasqual Broc Reverter, i al seu secretari, Manuel Robert. I no vull oblidar-me de les xiques del gabinet d'alcaldia que prou m'estan aguantant durant tot l'any. I això hi ha Fundació Caixa Rural, per supost.
Que continua ahí, perquè ens comentava Ramon, més de 3.200 les peces enguany, no?
Enguany, sí, enguany tindrem més de 600 figuretes més que l'any passat. Quasi totes les FDO, reciclar alguns materials i tal, però que el tema està creixent. Uh-huh. Si guanyen segur 600, l'any que ve igual són 400 o 700, ja veurem.
Per curiositat, on les guarda totes aquestes peces? On es queden?
Ui, sí, jo de moment les tinc guardades. No, ara ja les tinc així al cinc de rec,
sí.
Que si ho passejate per allò veuran la quantitat de caixes que n'hi ha.
L'escampa que té, vostè,
sí,
no?
No, però també tinc que donar les gràcies a l'Ajuntament perquè va brindar l'ajuda de quatre persones, Edurne, uh-huh. del Gabinet d'Alcaldia, i tinc allí quatre dones i un home, uh-huh. que m'estan tirant una maneta. Si no, no haguera pogut muntar-ho.
Uh-huh. Sí, que és important, no?
Sí, i el resto, uh-huh. pues, normalment ho tinc guardada allà al Maset, que està a 12 quilòmetres d'ací.
Uh-huh. Ahí es té a bon recaudó. A més d'aquestes figures, 3.200, supera també elements vius.
Sí, peixets. Uh-huh. Per què? Pues perquè l'any passat els xiquets flipaven, vamos, és que flipaven els peixets, serio, serio. Ja mira, peixets, i guai, pues n'hi haurà, lo menos, de 15 a 20 peixets.
Uh-huh. I clar, perquè els peixos que estan vius, que són de veritat, estiguen, no? Clar, cal que l'aigua estiga també.
Farem un circuit tancat de depuració. Uh-huh. La mateixa aigua, per no malgastar-la, per no tindre que tirar el desaigüe, farem un circuit de circulació interna, se depurarà i tornarà al riu.
Uh-huh. I d'això ho saben la gent del sindicat de recs, no? Així que igual hi han tirat una maneta, d'això tenen
coneixement. Quasi que ho tenia jo preparat, però ara que vostè m'ho ha comentat, igual li dic a Manuel, a veure si me pot tirar una maneta. Sí.
Ja que són experts en tema del rec i de l'aigua.
I tant.
Ens comentava, no?, que està molt agraït al regidor, a Santi, perquè, diguem, li ha permès fer realitat un somni que vostè tenia des de ben menudet, no?
I això és la veritat. Uh-huh. Fer realitat un somni, que li va dir més una vegada i li ho reiteraré mil vegades. Complir un somni que tens des de xiquet, a mi me va omplir com a home, com a persona, com a villarrealenc, a ple uh-huh. a tope.
El primer gegant, o almenys aquest volum, va ser el de l'any passat o ja havia fet vostè alguna coseta aixina?
No, va ser el de l'any passat, uh-huh. 100 metres quadrats. Que la idea a priori, no sé si dir-ho això, perquè no vull deixar Xus Madrigal, uh-huh. fa uns mesos me va confirmar que podríem fer-lo allà en el Saló de Congressos i sí. que allí anava a tindre més de 300 metres quadrats el Belén. Uh-huh. Circumstàncies de la vida pues, no ha pogut ser. Entonces me van brindar el lloc este del Cinc de Recs. Uh-huh. Si no, enguany, el Belén haguera tingut més de 300 metres quadrats.
Bueno, pot arribar. Confiem en que en algun any, no?
Això dic jo. A veure si l'any que ve, Durne, me tira una maneta i ho aconseguim. Igual, uh-huh. igual que Santiago Cortells.
A veure si entre tots, no, regidor, per què va confiar? O què li va agradar de la proposta de Ramon per a, diguem, materialitzar-la?
A veure, de dir que pel meu despatx passa moltíssima gent, i, uh-huh. Com és normal en qualsevol poble, en un ajuntament, que estem sempre a peu del carrer, pues, això la gent va proposant, clar, evidentment, tradicions, i quan va vindre Ramon, pues, a mi em va semblar interessant la idea, no? Aleshores vaig parlar en alcaldia també, perquè uh-huh. tampoc a vegades puc arribar absolutament tot, sobretot per el tema del local, no?
Per l'espai.
Per l'espai, perquè era el principal problema. També me pareixia interessant, des del punt de vista de com un reclam, publicitat per al poble, que tinguérem un Belén gegant, perquè hi ha moltes ciutats ja que ho fan, i normalment és gent com Ramon, apassionada d'això, vull dir, això és una feina que ell està fent tot l'any, no només ara per Nadal. A Nadal veiem el resultat.
Però
ell
final, no?
Se passa l'any pensant en quan muntarà el Belén, en com el farà, té aquesta il·lusió, i es dedica a fer pues, tots aquests treballs manuals, de fusteria, de treball en suro, en diferents materials, tot l'any, no? Uh-huh. I jo doncs, pensava que això podia quedar molt digne, perquè tal com m'ho va ensenyar, els cartellets que n'hi ha explicant cadascun dels moments del que va passar al Belén estan revisats per normalització, uh-huh. de manera que quan visiten les escoles, com va passar l'any passat, els xiquets, pues, se trobaran cartells ben escrits, ortogràficament i tot, molt digne, molt ben presentat, i la veritat que el meu desig és sobretot que la gent de Vila-real ho gaudisca, se ho passi bé, i que Ramon Herrero pues, complisca el seu somni, a veure si algun dia té un premi Guinness i mos el dona per a la ciutat, uh-huh. d'un Belén supergran.
Ojalá. Perquè no el guanyaria jo, el guanyaria Villarreal.
Molt bé.
Així és, no? I ens comentava el regidor que vostè està durant tot l'any. Realment crea vostè les peces o els elements?
Si aconseguim muntar-lo i vas a veure'l, tu mateixa te contestaràs.
L'any passat vaig anar, eh? Sí que és de veres, ahir a Caixa Rural.
Sí, bueno, l'any passat van passar per allà unes 3.000 persones. Sí, però no me'n recordo, vostè no me'n recordo.
No, ni molt menys, no es preocupe, però bueno, a veure si la xifra augmenta, no? Enguany.
Esperem que sí.
Per a que vege, no? Perquè quanta estona li pot dedicar vostè a preparar el Betlem? Durant tot l'any, ara?
Ah, durant tot l'any, això a ratos. No li puc dir que 48 hores a la setmana...
Home, jornada laboral no entenc.
Jo ja fa 10 anys que estic jubilat i en algo tenia que passar el temps, no? I això d'anar al banc del parc a estar allà comptant les batalletes, pues no.
No li acabava de xocar.
I anar tot el dia al bar, tampoc. I això que et poses a pensar, dic, tinc que fer alguna cosa. I si falla això i fiquem un graner d'arena, conforme diu l'alcalde de Villarreal, fem poble, pues endavant, farem una miqueta de poble.
I no sabem si ja de cara a l'any que ve té deures i ja sap més o menys què farà de nou, no?, per ampliar el Betlem.
És que depèn del lloc. Si el local fora gran, ahí se farien meravelles. Baixar els 10 ja, que igual n'hi haurà una o dos, ara n'hi haurà una o dos.
Sí.
Però si fera més gran, n'hi haurien 5 o 6 baixades des 10 ja, una en Nazaret, l'altra en Jerusalem, bueno, en Jerusalem més d'una, perquè com era una gran població allà, en aquell entonces, dins de la documentació que jo m'estic documentant, ja tenia més de 40.000 habitants, i ja se considerava una gran ciutat. Entonces edificaríem varios puestos més d'aula. I en Belén no pot faltar la font de la Verge.
Així que el fet que siga més espectacular depèn del lloc que li diuen, així que... Reivindicar des d'ací, no?
Correcte.
Reivindicar que li donen més espai.
Correcte. Santi, apunta-teu, eh?
Apuntar queda, com sempre. En este programa és habitual que en públic i en directe
es
fan propostes i deures i això. No és la primera vegada.
Estic aprofitant-me.
No, Ramon, les coses com són, s'ha d'aprofitar, ja que l'ha portat ací el regidor. I diguem, el muntatge està previst, no? Si no passa res, que s'obriga al públic aquesta setmana. Quants dies?
El dia...
Porta vostè...
A muntar-lo?
Sí.
En 4 dies ja van. Però és que... M'explique.
A veure, sí.
El que van portar avui, que és l'arena i els plàstics, perquè el saló, el terra, està tot emboquetat.
Sí.
Tot això és el que me va demanar el Manuel, que per favor que no...
Que no es farà malbé, clar.
Exactament. Entonces, he comprat jo, no, l'Ajuntament, plàstics per protegir la moqueta i damunt tirar l'arena. Això en teoria m'ho tenia que haver portat ja fa 4 dies i m'ho han portat avui. Entonces vindrà la cosa molt, molt, molt apretada.
Bueno, s'ha endarrerit una miqueta, però per voluntat no serà, no? Que estigui aquesta setmana.
Per voluntat no, i gràcies a Déu que m'han posat perquè m'ajuden a 4 senyores i un senyor. Si no, impossible ja.
Impossible, no s'arribarà.
Impossible.
Així que vostè està, diguem, de cap d'orquestra, no?
De cap d'orquestra, però... No exactament, anem a ficar-li cometes. No, perquè ara, per exemple, com m'ha plegat l'hora de trobar-me en Santi, pues estan col·locant un mural, un mural que té un 63, un 43 d'altura i té 50 metres de llarg. Això, jo no sóc artista ni sóc pintor, però ho ha fet jo, ja ho veureu. Si aconseguim posar-lo vertical, perquè que en aquest moment estem allà embolicats que hasta el consellal Vila a passar i se m'ho emperia per la porta també, la vine a saludar-lo. I vaig disculpant perquè, mira com estem, sí, ja te veig, ja, que esteu ahí... Faena, ja van, faena.
Així que la gent que quan vaig, no?, quan es puga veure, que realment valore, no?, perquè és un esforç molt gran de molta gent al final.
Està llest que ho diga jo, però sí.
Sí. Pot dir, si no passa res.
Però, no tinc abuela, conforme diem els nostres avantpassats. No tens abuela,
Doncs està bé que es fiquen en valor aquest treball. Ara ho tornarem a recordar, però també, regidor, crec que tenint en compte que serà també el darrer espai de tradicions que en fem enguany, dimecres vinent és el dia del missatger i així no fem programa perquè anirem a fer cua per entregar la carta. També vostè volia fer, diguem-ho, un balanç, no?, un resum de com ha estat aquest any tradicional.
Sí, bé, és habitual que tots agraïsquen coses així, però jo vull començar agraint sobretot a Sheila i Núria, que sou les que habitualment feu les entrevistes, per el vostre treball molt professional, dia a dia. També a les altres treballadores de la casa, Susana i, ja no recordo el nom, i Txelo, que no es veuen o no se senten, però que estan així també treballant. Volia dir que, bé, com bé sabeu, jo no falte mai. Tots els dimecres estic així, puntualment, a parlar de tradicions, de cultura, d'històries del meu poble, i això podrem fer més bé o més malament, però que quede clar que gràcies a Ràdio Vila-real, així totes les setmanes es fa un espai sobre tradicions, històries, coses que passen al nostre poble. En la millor intenció, perquè intentem ser molt exactes en la documentació, però potser alguna vegada ens hem equivocat d'un any o alguna cosa, demanem perdó, però és que totes les setmanes fem un programa de mitja hora. Això porta un treball setmanal, una documentació, també per part de vosaltres, de les periodistes. He de dir que això és un programa fet des del poble, crec que és molt positiu, perquè el fem així a peu de carrer. Moltes vegades m'acompanya gent que me visita a mi en el despatx, en la que jo parle, i que els convide sempre a que participen i que expliquen al poble, perquè són coses que, com el que estem parlant avui en Ramon Herrero, se fan des de l'Ajuntament, en aquest cas, en un primer moment des de tradicions, ara s'ha posat molt també alcaldia o turisme, no?, a treballar. És un programa, jo crec, molt interessant, convide a la gent que el seguisca, que l'intentem fer tots els dimecres, o si no en directe a través del web de Ràdio Vila-real, de Facebook, d'Instagram. En definitiva, sobretot volia agrair a la casa que és Ràdio Vila-real, pel seu treball periodístic, per haver-me aguantat tot l'any, totes les setmanes així puntualment, per el treball professional, a la gent que escolta, al poble, demanar disculpes si en algun moment ens hem equivocat d'un any, però bé, intentem que no, passem moltes vegades per l'arxiu, per la documentació, vull dir, el que fem així no és una cosa que ens inventem de camí, normalment, i sobretot desitjar a tots els oients, molt especial a tota la casa i les ciutadanes i ciutadans de Vila-real, un bon any, unes bones festes de Nadal, de Hanukkah o la festa del Corder, és que, no?, en pluralitat, en harmonia, en concòrdia, perquè així és com jo entenc a Vila-real i, a més, estic segur que és així.
I com ho llança, com ha deixat ahir caure lo de les minories d'ahir,
Sí, no, s'ha de deixar, no?
L'has pillat. Ramon també ho ha pillat.
Ho felicitem tot, no? El Hanukkah, el Nadal, la festa del Corder, perquè esta ciutat és una ciutat que conviu també les seues tradicions, cadascú de la manera que interprete, com vulga, amb el seu sentiment, però al final el que és important és que jo crec que esta ciutat sí és un exemple de convivència i de pluralitat.
No, amb aquest missatge del regidor, aplaudir, Ramon.
Sí, a veure.
És que vostè està entregat allà a Santi, al regidor. Fan de Santi.
Torna a repetir, el meu agraïment serà etern. Sí. Ah, perdona, també s'ha oblidat fer un salut a una persona, puc?
Ah, clar.
A Juanjo del Revista del Poble i a Glòria i a Amèlia.
Pues
que el mes passat me van fer una entrevista i van fer un tobé, que molt agraït també per aquest treball.
Gràcies a tots. I Ramon, una curiositat, quan estigui el Belém, diguem, ja instal·lat i la gent vaja, què considera vostè que no han de deixar passar? No? Perquè, clar, òbviament, en 3.200 figures és molt complicat veure tots els detalls, però què considera que la gent hauria de mirar amb especial atenció?
Bé, el principal motiu de muntar un Belém és el naixement, que per cert l'alcalde l'any passat me va renyir, però avui no me renyirà.
No torna a passar, no?
Perquè vaig deixar allà el racó i diu, això té que estar una miqueta més proper, Ramon. Pues té raó, l'alcalde. L'any que ve no ho ficaré tan racó. Però pense que això, el que és el naixement, i que cada un valore el que vegi a la seva manera i al seu gust personal.
Doncs esperem que la gent gaudisca i l'any que ve a veure si parlem ja de 4.000 figures.
Ojalà,
i més espai.
Però això, més espai.
Més espai. Doncs també, regidor, moltíssimes gràcies també per aquest agraïment que ens ha fet i el tornem. Bones festes i també, Ramon, bones festes i bona entrada d'any.
Bon any.
Doncs nosaltres fiquem el punt i final al nostre espai de tradicions. De seguida, més assumptes a la 92.2. L'alcalde t'escolta.
Estimat cotxe,
Ens has acompanyat en els nostres viatges. Ens has escoltat cantar, plorar, enfadar-nos, riure. Eres un més de la nostra família i per això et mereixes estar en les millors mans.
Feliz Navidad.
Briset Mòbil, el teu taller de confiança, et desitja bon Nadal. Carrer Briset 12 de Vila-real.
Sempre Rápid, la empresa multiservicios 24 horas para Castellón y Valencia, ofrece soluciones para tus obras y reformas, fontanería, trabajos de pintura, desatascos, rehabilitación de fachadas y todo para su mantenimiento. Sempre Rápid, siempre a su servicio. 964-049422, 964-049422 y en semprerapid.com.
Granados, suministro de maquinaria para la industria del metal, herramientas de corte, accesorios para todo tipo de industria y venta de herramientas para cerámica. Granados, Camibey, Donda, Castellón, nave 8, teléfono 964-500006.
El día de la primera comunión es uno de los más mágicos para los príncipes y princesas de la casa. Y para que brillen de forma especial, Magic Moda Infantil y Juvenil les ofrece vestidos y trajes que les harán sentir únicos. Magic Moda Infantil y Juvenil, calle Mayor San Jaime 54 de Villarreal, teléfono 652-03-9445.
Celebra la Navidad con A Bordo, saldrás ganando.
En tiendas A Bordo hasta fin de año, gamba rallada especial plancha a 18,75 euros el kilo. Rojos grandes desde 35 euros el kilo. El mejor gambón desde 6,99 euros el kilo.
En A Bordo solo encontrarás calidad y buenos precios. Ven, saldrás ganando.
L'alcalde de Vila-real, José Benlloc, te escolta a la 92.2 de la frecuencia modulada.
I was scared of Dennis in the dark.
I nosaltres, abans de que arribem a aquestes dates nadalenques, tanquem per aquest Nadal l'alcalde t'escolta, amb l'alcalde de Vila-real, amb José Benlloc, responent a totes les vostres preguntes. Què tal, alcalde? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Doncs bé, anem allà, anem amb la primera d'aquestes. És Jaime Broc el que diu: donareu algun privilegi als veïns de la zona on s'instal·la la Fira de Nadal per les molèsties? Creiem que podien haver triat alguna altra ubicació que no molestarà tant a la gent.
Bé, doncs jo el que li tinc que dir a Jaime, que és evident que les coses se fan per a bé, se fan reflexionades per a intentar generar oportunitats i en una ciutat és la confluència de molta gent que vol viure junta i que evidentment tenim que fer reflexió respecte a el que ens està passant en els últims temps, que no aguantem res, que només mirem cap a dins moltes vegades els nostres interessos i no tenim una visió global de que les coses se fan com dic per a bé. No? És evident que no podem tractar en privilegis, aquí tenen molèsties, perquè a mi m'agradaria que Jaime me diguera què fem amb la gent del futbol, que n'hi ha molta gent que se queixa contínuament, que no li agrada el futbol i que té els cotxes damunt de la acera o que el soroll de les aficions quan venen així, que omplin els bars però que molesten a molta gent, o el tema de totes les activitats que se fan prèvies davant del camp de futbol, per tant el futbol, o les setmanes dels bous, de les festes i les penyes, el mercat ambulant que van durar al centre, que ara també s'han dit xous, el mercat del rastro que se fan diumenge, que també tenim gent que se queixa, les terrasses dels bars, les festes de carrer, els concerts, les processons, les carreres que se fan en competicions esportives, molta gent se queixa de les processons també, l'altre dia anàvem en la gent de la Puríssima, en la congregació després de la seva festa, acaba la seva seu i m'hospitaven diversos cotxes insistents ahir que volien passar, és a dir, mire, jo crec que tenim que pensar en comú, no? I en general, i en l'interès general. No hem triat este lloc per casualitat. Hem fet la prova no de les paelles, la plaça Major se mos ha quedat molt xicoteta, és impossible ja que puguem fer tot en la plaça Major perquè estem fent moltes coses i este poble, que és d'una base agrària, que està construït com està construït en carrers estretets, està construït en pocs espais públics oberts, doncs per al centre on la gent vol que estiga perquè està el pàrquing així i la gent pot vindre a aparcar, perquè està la majoria dels comerços, perquè és el punt més pròxim per a tots en la ciutat, la part central, doncs hem fet una experiència ara que ja està l'autobús i que la gent pues, no té excusa per a poder accedir, que és esta zona, no? I bueno, pues, els altres ens molesten en altres activitats distintes durant un temps, però el que n'hi ha que pensar és que se fa per a bé, per a generar oportunitats i per a que la gent no se'n vagi a centres comercials a comprar i que el nostre comerç, que està donant el callo dia a dia alçant la persiana i intentar tirar endavant, pues, puga tindre oportunitats, no? I jo crec que privilegis per a quan se molesta algú tindríem que donar-li a tots els d'este poble cada dia perquè algú sempre té alguna molèstia en la que pensar i evidentment a mi m'agradaria que la gent pensara més en caire de comunitat, no? I de l'interès per a tots que personalment, no? Jo també puc estar molt molest en les penyes que tinc baix de casa o en el mercat ambulant quan el vaig dur i vaig prendre aquesta decisió no per el meu benefici. Jo no puc aparcar en callo del costat del meu piso, però, sin embargo, crec que ha sigut molt bo per al poble i per a l'estímul de l'economia.
Bé, parlem ara dels citricultors. Diu que Manuel diu que pensa fer per ajudar els citricultors que tant estem patint.
Pues mira, jo li tinc que dir a Manuel que nosaltres no tenim ninguna competència en este tema, absolutament ninguna des del punt de vista del problema que n'hi ha, és a dir, ni per a comercialitzar la taronja, ni per als preus que n'hi ha que ficar, ni res, no? Ara, és veritat que vivim en este poble, sabem massa bé, ja ho vaig dir l'altre dia, el que estem passant, ho tenim en la nostra família, ho veig en mon pare, en els meus tios i el que estem vivint, i és evident que entenent l'Ajuntament com jo l'entenc, que és com la casa de tots, no? Com cal la vila, tots els recursos que puguem ficar per a visibilitzar el problema, per a protestar davant d'altres administracions, per a fer-los la cara roja en aquest abús que estem vivint en aquests moments, que és més greu que mai, no? Perquè si parlàvem, com vaig dir l'altre dia i ahir en la manifestació que se va fer, a la que agraïs moltíssim i felicito el poble de Vila-real per eixir tantíssima gent a protestar per aquesta qüestió a la plaça Major, és a dir, si sempre se discutia el preu, que sempre ha sigut molt tirat des de fa molts anys de la taronja, és que ara ja ni te la repleguen, no? I estem patint això ja des de fa un temps. I nosaltres estem com a Ajuntament de Vila-real, des de la plataforma, on està tot el món agrari i moltíssims ajuntaments de la província, ficant, com dic, tots els mitjans possibles per a que s'escolte, per a pressionar a les autoritats que poden fer algo, que és l'Estat i que és la comunitat europea, per a que se donen compte que estem dispostos a competir, com sempre ho hem fet en aquesta ciutat, però volem igualtat d'oportunitats i el que no és possible que s'abuse de la manera que s'està abusant. De lo que podem fer, Núria, nosaltres, per exemple, l'IBI rústic, que podríem tindre l'altíssim com el tenen altres pobles sí. I ens donaria igual i recaudar diners, com sabem el que està passant la gent del nostre camp, el tenim en els mínims històrics, l'hem baixat, arrepleguem 120.000 euros i avant de quasi 50 milions d'euros de pressupost que té l'Ajuntament, de l'IBI rústic. La majoria de finques del poble xicotet no paguen, hi ha impostos a l'Ajuntament de Vila-real, per tant, per ahir no recaudem res. A les cooperatives agrícoles del poble les tenim bonificades en l'IBI el 95%, només paguen un 5%, per tant, no paguen pràcticament res i després pues, algunes iniciatives des del Consell Agrari i des de la Regidoria d'Agricultura per a visibilitzar-los i ajudar-los, al seu costat anem a estar en tot moment, no? Però la veritat que del punt de vista de fer directament en quant a mediar i a fer algo concret en el preu, en la comercialització o en les dificultats que estan patint els nostres llauradors, pues el que els diga lo contrari és mentira. I per això, com és aixina i tot el món ho sap, pues tots els partits polítics, en este cas a nivell local, estem units i estem junts perquè sabem que més allà d'ajudar al nostre llaurador a protestar, a arribar el seu missatge on toca, com vam aprovar ahir en el pleno la moció, pues podem fer molt poquet més, no? Però no anem a parar de calfamos el cap de com podem ajudar en este sentit, no?
Molt bé. També parlem d'un comentari de Josefina Muñoz que diu la gent major que no sabem usar internet, com podem consultar els horaris i les parades del bus urbà?
Bueno, jo li dic a Josefina que té tota la raó del món, este tema és cada setmana, però torno a insistir, estem en un programa pilot d'autobús en el qual és històric, no s'ha fet mai, és gratuït, ens costa molts diners però és molt important per a la ciutat. Jo sé que al final el servei anirà bé, els datos no són roïns, ja els vaig donar l'altre dia, però jo crec que arribarà un moment que se va a gastar a muntó este servei. Bé, entendrà Josefina que no anem a fer uns dictis, gastem uns diners, després canviar-los de nou perquè canviem els horaris, canviem els punts, etc. No? Està tot ja en marxa la contratació de marquesines en els punts, on hi haurà també informació que serà més fàcil de canviar, de les parades on estan, dels horaris, de tot el que Josefina demana. No? Jo estic convençut que quan passi Nadal tindrem ja damunt de la taula, perquè ja hem fet alguns canvis i ja un mes i mig de funcionament de l'autobús ens ha permetit ja fer una cosa més definitiva, podrem tindre ja material també per a aquells que no és, és fàcil informar-se a través d'internet. No? Jo ho entenc i ho comprenem, i que sàpiga Josefina que estem treballant en això i que pront tindrà pues, paperets, díptics, que farem programes en televisió, també en ràdio, i que les marquesines mateixa que n'hi hauran en cada parà, que també estem en la contratació ara d'elles, pues, que ahí estarà tota aquesta informació. No? Però jo estic molt content i molt il·lusionat en aquest servei.
Bones notícies, per tant. Reyes diu que al parc del Costa de Carinyena és impossible sentar-se per les cagades de pardals. Com es pot solucionar aquest problema?
Pues hem tingut casos com este, li diria Reyes, i els hem solucionat, no? En la plaça de l'Alguer i en altres llocs que, a més, han rodat mitjans de comunicació no només a nivell local, no? Perquè hem intentat ser tremendament sensibles en els animalets, que tenen tot el dret del món a viure i a viure entre nosaltres, en el seu ambient que nosaltres, el ser humà, ha ocupat, no? I evidentment el que no podem és permetir la molèstia, i per tant hem de buscar equilibris en aquest sentit, i la insalubritat. I bueno, hem ficat en marxa experiències com per exemple la utilització de falcons i d'àguiles per als coloms també que s'assusten, val? I que fan que se menegen més i que a lo millor ni s'abre ja no estiguen, o per exemple podes selectives en l'arbre on ells van a dormir, de manera que ja quan no se senten tan protegits, quan llevem prou rames, pues ells ja no se fiquen. Però torno a insistir una cosa que m'agradaria dir-li a Reyes, que he dit en tots aquests dies que estem fent aquests programes, no? Tenim molts mitjans per a aquestes queixes mos arriben, i de nou a mi no me consta ninguna queixa ni se parque concret, i és veritat que intentem estar en el carrer i veure coses, i els nostres funcionaris i la policia tenim ordres de que el que detecten passen partes, però bueno, pues es mos passaran moltes coses, no? Entonces, jo li animo a Reyes a que a través del Facebook, a través del 010, que és el telèfon del pati municipal, de serveis públics Vila-real, i també de totes les plataformes que són possibles, però bueno, evidentment este programa i esta ràdio també està en este programa Padassó, Ràdio Vila-real, i jo anotaré el tema i li dic que anem a prendre mesures, però per favor, quan tinguem alguna queixa d'estes, plantegen-la perquè tenim solució, és a dir, és que hem donat solució en aquestes qüestions en moltes ocasions.
Doncs anem amb un xicotet conflicte veïnal, no? Perquè diu Maria José, diu, està molt bé que la gent isca al carrer i ho passe bé, diu, però i les molèsties als veïns del carrer Pare Molina, què?
Bueno, un xicotet conflicte, no? Tenim un conflicte important en un grup de veïns, en tot el dret del món també a protegir el seu descans i sa casa i la convivència. I bueno, jo des del primer moment crec que hem sigut dialogants i hem intentat buscar solucions, i en això estem, no? Jo comprenc que, evidentment, pues el que no patís el problema directe i puntual no pot valorar la dificultat que suposa viure en una realitat nova, no? En moltíssima gent concentrada, en soroll, etc. I la dificultat, que jo crec que és el que es molesta especialment, i ho hem parlat en moltes ocasions directament amb ells, m'he reunit amb ells, m'he reunit en els bars i els restaurants de la zona, bé, pues hem generat una activitat nova que no existia en la nostra ciutat, que és les tasques, el tardeo, que congrega moltíssima gent, que és molt important per a la nostra ciutat. Jo ho veig bo, ho veig positiu, i ella mateixa en la pregunta ja ho diu, que està molt bé, que la gent se divertisca i que isca. A més, això genera economia, ens genera marca de ciutat. I aquestes persones que van allí 6 hores a prendre alguna cosa després, i me costa que ne venen moltes d'altres pobles desvoltants, després se queden a sopar en Vila-real i per tant no deixen diners només en aquesta zona, sinó se'n van a altres bars i restaurants dels quals estaven una explosió i se n'estan muntant molts, i tenim molts projectes així damunt, i això és un bon senyal. Tenim una ciutat que té el 13% de paro. Quan vaig arribar a alcalde n'hi havia 6.500 parats, n'hi ha 3.200, la meitat, no? En 7 anys, i anem bé. Anem bé, però evidentment jo estic detectant, i és el que me preocupa especialment, que aguantem cada vegada menys, no? En totes aquestes preguntes d'avui tinc 3 o 4 coses que queixant-se de lo que fa el veí, no? Sense reflexionar moltes vegades en la necessitat de poder conviure entre tots. Però jo li dic que nosaltres anem a ser tolerants en aquest sentit, entenem el problema i ja estem treballant en una normativa que almenys, i és veritat, fiqui orden en el sentit d'aquesta nova activitat que ens ha aparegut, que no era habitual, tinga la seva normativa i tot el món sàpiga que atendre's. I no puga ser en qualsevol hora, en qualsevol moment, fer el que es doni la gana que estan allí, etcètera, etcètera. Per tant, van haver unes normes, en això estem treballant, anem a intentar negociar-les entre els veïns i les cafeteries i els bars que han muntat aquests negocis així, que obrin la persiana cada dia amb molt d'esforç, que generen empleo i oportunitats i donen pa, no?, i llocs de treball i que, a més, pues, han invertit molt en aquests negocis perquè ara en aquests moments pues, ho ficarem en molta crisi, no? Però això té que ser compatible, per descomptat, en la convivència. I en aquest sentit, tinc que dir-li que tenim ja elaborant una ordenança que regularà horaris, els dies que se podrà fer, etcètera, etcètera, i anem a intentar pactar-la amb els veïns i, si no, evidentment, tindrem que dictar normes a intentar complir-les, que és el que té que ser en una societat i en una ciutat en la que tot el món, quan ens manegem, generem dificultats o problemes al del costat. Hi ha gent que no li agraden els gossos i quan lladra el gos del de baix, pues tal, o està en el piso i està tranquil, està bé la tele i de moment sent a la del segon o la del primer que el seu gos sent que toquen el timbre de sa casa i se dedica una hora a estar lladrant, o si no està en casa, imagines, no? És a dir, bueno, pues tenim que intentar, com li he dit abans en una pregunta que se m'ha fet, pensar en el que viure en societat i especialment en una ciutat ja molt viva com esta, que gràcies a això és el que està generant oportunitats i tenint èxit, pues genera distorsions i la nostra funció és l'equilibri i gestionar-les, que no és fàcil.
No és fàcil. Doncs Rafael vol saber, diu, si tants pocs diners té l'Ajuntament, per què ara compren una casa a Sant Roc per a donar-li a una associació privada?
Bueno, el primer lloc, se donen sentències, no? I se diuen coses i frases en aquesta societat que vivim sense reflexionar respecte a lo que estem dient. En primer lloc, n'hi ha que distinguir lo públic, lo privat i lo privat sense ànim de lucre. Això està en la Constitució, està en la llei i ho hem acceptat tots i és bo. El model que jo sempre he impulsat en Vila-real com a alcalde ha sigut sempre, i l'equip de govern que estem del canvi de 2011, el de l'aliança en la societat civil. Nosaltres no comprem res per a ningú privat. Els privats se compren les coses quan tenen ànim de lucre per a ells. Per tant, nosaltres, com s'ha fet tota la vida i que a més estem potenciant perquè me pareix interessant, entenem que si en nosaltres col·laboren associacions sense ànim de lucre, no estan per a guanyar diners, estan per a potenciar alguns sectors i algunes causes que ens poden anar bé per a ser una millor societat i per a fer Vila-real una ciutat que vagi avant i que vagi millor. I bueno, jo li tindria que dir que l'associació, per exemple, totes les associacions de veïns són associacions privades, també, però sense ànim de lucre, torna a repetir això, que estan en locals de l'Ajuntament de Vila-real. Els clubs esportius, quasi tots els d'este poble, alguns tenen les seues pròpies instal·lacions, però tenim convenis i els ajudem econòmicament quan juguen en un polideportiu, les xiquetes de la gimnàsia, que estan el Sebastián Mora, és del club de judo, etc. La Lira, la banda de música nostra, que és una associació privada, està en un edifici sencer que és del poble de Vila-real, de l'Ajuntament de Vila-real. L'associació de fibromialgia, la del càncer, Creu Roja, podria estar així hasta demà i totes les que hem impulsat nosaltres en Vila-real. I el que és una vergonya és que una associació que és fonamental per a la ciutat de Vila-real, des del punt de vista que som de les poquetes ciutats que hem mantingut un teixit comercial potent, en el tremendo esforç dels comerciants cada dia per a tirar endavant i obrir la persiana, en la competència d'internet en aquests moments que cada vegada compra més la gent per internet, en la competència de les grans superfícies, en la competència dels centres comercials que tenim molt proper d'ací, que no tinguen una seu, no privada, per ells, pel poble. És a dir, que no tinguen una seu per a poder associar-se, reunir-se, ajudar-nos en les campanyes que fem d'assessorar el que vol muntar un comerç, de que el comerç quan se tanca, que és una de les coses que estem treballant, no se tanque i ja està, poder-lo heredar a algú que tinga ganes de continuar muntant-lo. I tantíssimes iniciatives que el que no ho coneix no ho sap, però que estem treballant en la pròpia UCOBI, que és l'única associació que n'hi ha en Vila-real, legal, i que aglutina més de 100 comerciants del poble. Anem a veure, vostès creuen que en els impostos dels veïns i veïnes no tenen dret els comerciants que són una base fonamental per al creixement econòmic de la ciutat a poder tindre una seu igual que tot el resto que tenen en esta ciutat? Se fa molta demagogia en este tema i no reflexionem. I vull dir que podem alquilar-la i tirar els diners, o podem, si el local és adequat, perquè està en un carrer que està misgafat, que no tira endavant, val? I que ens costa molt a que tiri endavant comercialment, al costat de la Iglesia Major, visible per a tots, en un baix d'accessibilitat per a que la gent que té dificultats de mobilitat pugui entrar fàcilment, puguen haver pantalles per a explicar perfectament les activitats que se fan, que pugui estar a la disposició del poble, i la propietària mos oferís una proposta d'una casa que està tasada en 170.000 euros, en 160.000, i a pagar a 2 anys, sense interessos, sense préstamos, sense res, mire, jo li vaig a fer una reflexió, perquè en la pregunta se diu, i és molt habitual últimament dir això, si no té mai diners, per què està protestant i per què després compra? A veure qui hereda una empresa con la que hem heredat nosaltres, arruïnada pràcticament, i pren la decisió d'apagar les màquines. Si vostè apaga les màquines i les desenxufa, no va a pagar mai la deuda i, a més, al final acabarà tancar. Evidentment, nosaltres el que no podem fer és locures, ni traure més préstamos, val? Ni endeudamos en coses multimilionàries, però 160.000 euros de patrimoni pel poble, que demà un altre equip de govern pot destinar a una altra cosa, a una oficina municipal, sí, a lo que vulga, li pareix mal a la gent? Jo estic un poc sorprès d'este debat, però n'hi ha que diferenciar bé lo privat en les entitats sense ànim de lucre. I UCOBI és una entitat sense ànim de lucre.
Doncs parlem ara d'Ernesto Mor, que diu: hem vist que han donat els Premis Globalis, però no sabem per a què aprofita aquesta fundació ni què ha fet fins ara.
Bé, pues estem també per a que se puga informar. Jo l'anime a que vaig allí on està Efecte Vila-real, que tenen les seues oficines, gràcies a un conveni que van fer en la Fundació Caixa Rural, i és moltíssim el que ha fet Globalis per este poble en estos moments. Per desgràcia, no som molt hàbils a l'hora de comunicar a la gent les coses que se fan, però jo li puc dir que la ciutat de Vila-real no s'entendria en estos moments el que és entre ells, si no fora per el treball que ha fet UCOBI. Globalis. En primer lloc, i UCOBI també per descomptat, no? Però en primer lloc és un lloc d'encontre, el cost de trobar-se és dificilíssim en aquests moments. I des de luego, si tens una entitat en el qual ens puguem assentar a parlar, administracions, empresaris, universitat, és a dir, tot l'ecosistema de Vila-real, associacions de veïns, del món de la innovació, del món que vol treballar per un model econòmic distint, doncs van eixint iniciatives, van ser fonamentals perquè ens donaren la marca de ciutat de la ciència i la innovació, ens van fer el projecte, van ajudar a treballar en tota aquesta història de la xarxa nacional de ciutats per la innovació. Gràcies a això, enguany de l'AVI, de l'Associació Valenciana per la Innovació, ens han donat 120.000 euros, 20 milions de pessetes per a la Fira Destaca, a la qual ha treballat moltíssimes empreses d'aquest poble i, per tant, els diners han quedat en Vila-real. I al mateix temps ha generat oportunitats de negoci per a empreses, per a crear empreses, etcètera, etcètera, no? Al mateix temps fan activitats formatives durant tot l'any. Avui mateix, en els mitjans de comunicació, van 13 empresaris que treballen en un programa que se diu Networking, que el que fan és col·laborar entre ells per a generar projectes, i bueno, això ho fa també Globalis, i ho han clausurat enguany, ara en els mitjans de comunicació, així avui, no? N'hi ha moltíssimes activitats, li ho assegure, que fa Globalis, que són fonamentals i que, des de luego, en el que es paguem, sobradament, en la subvenció que els donem, li assegure jo que li beneficien a la ciutat per a generar oportunitats. La llàstima que no som capaços d'explicar tot això més, no? Però jo li anime clarament a Ernesto a que puga arrimar-se a Globalis, i ells explicaran perfectament, Maria, la seva gerent, el president, Juan Vivono, li explicaran perfectament el que s'està fent allí.
Doncs canviem de pregunta, perquè Juan Miguel diu que n'hi ha panels d'informació desactualitzats de cultura per l'avenida La Murà. Una part està bé, però l'altra no. Diu, això està molt desaprofitat. Tant costa ficar la nova?
Pues mire, no li vaig a discutir absolutament res, té tota la raó del món. És veritat que n'hi ha una reflexió, i així m'ho ha transmitit el regidor de Cultura respecte al model, a què és el que se va a fer. És veritat que l'últim trimestre no se van renovar, jo el que li he demanat és que almenys pues, que ho tapen, que ho fiquen en blanc, si ja està desactualitzada la informació, i expliquen que no costa res, en blanc, que estem treballant en un nou model de comunicació o el que siga, però bueno, este model de comunicació d'estos tòtems, que n'hi ha 10 concretament informatius, està en reflexió en estos moments. A mi m'agradaria incorporar, i en breu veuran algun programa piloto que anem a fer, l'altre dia ho vam signar un acord en Telefònica, i volem incorporar algo de pantalles que siguin més instructives, que siguin més combinades, evidentment, en el paper, perquè no anem a deixar el paper perquè molta gent se troba còmoda, ja m'ho dia abans, en el tema de l'autobús ho parlàvem, però evidentment anem a intentar incorporar això, per tant, un poc de paciència, té tota la raó del món, que el que no estigui actualitzat, doncs el que tenim que fer és almenys informar a la gent, i així no se li ha transmitit al regidor.
Bueno. Doncs Arantxa Martínez diu que en la Torre Motxa n'hi ha una pintada, diu, sabem que la gent és incívica, però què pot fer l'Ajuntament per a protegir este bé?
Bueno, anem a veure, evidentment nosaltres, en este sentit, Hem fet molt d'esforç en la ciutat per a incorporar en alguns edificis i alguns llocs, especialment al voltant d'escolatges, en temes complicats que se poden viure al costat d'escolatges i que eren notícia abans i ja no ho són des de fa un temps, del trapitxeo i d'algunes coses, no? Hem anat incorporant en la ciutat, en la medida que hem pogut, moltíssim esforç i molts diners, càmeres de vigilància que tenen una part important de la ciutat en aquelles qüestions puntuals vigilades, no? Però no tenim possibilitat econòmica de poder instal·lar una càmera en cada lloc que genere dificultats, a més de que per motius legals és de vegades complicat, per tema de la protecció de dades, i ens tenen que autoritzar. A més, després pues, seria inviable tindre que protegir-ho tot en càmeres. No? Per un costat està el tema del civisme, per descomptat, i per l'altre costat, pues, nosaltres el que sí que li tinc que dir a Arantxa és que tenim un projecte que ja està en els diners des de fa dos dies, perquè venia del pressupost d'ara de juliol, sí. I ha sigut molt complicat tramitar-ho, però ja els tenim, i anem a fer una rehabilitació de la Torre Motxa en els desperfectes que té. Val? Necessitàvem un acord en conselleria perquè és un edifici protegit nostre, i ja ho tenim tot més o menys clar, i hem considerat que la pinta pues, ja l'anem a netejar en general ara quan es comencen les obres en el marc d'esta rehabilitació, sí. Perquè l'empresa que ho va fer pues, evidentment pues, tindrà pues, més possibilitats de tocar este patrimoni protegit en millors condicions i ho entendran. No?
Doncs tanquem ja aquest espai parlant sobre una pregunta de Pasqual, diu quan estaran disponibles els pisos socials.
Bé, doncs és una de les coses que saben que ho he dit en mil ocasions, que me frustra i que evidentment no me deixa dormir, li ho dic en sèrio, perquè i se tindre l'honor de ser de les poques ciutats majors de 50.000 habitants de tota Espanya que no té pisos socials, però perquè és que quan vaig arribar a alcalde fa 7 anys i més no n'hi havia ni un, i en èpoques que s'han pogut fer perfectament i que altres pobles n'han fet, com Burriana, que en té més de 100, o Castelló, que en té 400, però que no els ha fet els governs d'estos moments, perquè mentre jo he viscut aquesta època d'alcalde doncs m'han canviat totes les lleis i m'han llevat competències, ens han llevat competències als ajuntaments, antes se podia fer de tot, ara no se pot fer res, ara tot és impossible i complicat. Per tant, ho hem intentat contínuament des de l'àmbit local de poder fer alguna iniciativa i no ha eixit. Ara, per fi, ja, el nou govern de València, sensible en les persones i ho ha demostrat, en els medicaments que ja no es paguen els pensionistes, en el xarxa llibres, en els llibres als xiquets, en el copagament, no? Les persones en dificultats i en tantes coses que s'han millorat en aquesta comunitat, doncs, bueno, tenien 44.000 milions d'euros de deuda. L'administració que és la responsable en la llei, en la mà i en les competències de la vivenda és el govern valencià, la Generalitat Valenciana, i bueno, pues amb molta il·lusió i col·laborant en ells amb molt de treball, ha eixit un plan en estos moments que ho recorde per a contestar-li a la pregunta, sí. A Pasqual, ha eixit un pla que ha oferit a través de 19 milions d'euros que la gent pugui presentar pisos per a comprar-los la Generalitat, per a cedir-los després en vivenda social i per a altres usos d'esta matèria, i en estos moments estan valorant totes les propostes que s'han fet i en breve pues, mos diran a veure quantes se n'han adjudicat a Vila-real. Independentment d'això, sí és veritat que bueno, la Generalitat en aquests moments, donant la dificultat que tenim, sí que ha acceptat el transmitir-nos la competència puntualment i si ells ens autoritzen per a poder fer alguna iniciativa al respecte, i tenim en el pressupost 300.000 euros i li tinc que dir que tinc damunt de la taula diverses propostes que estem analitzant i estudiant per adquirir-ne de vivendes, però nosaltres des de l'àmbit local els que adquirim no ens van a deixar que siguin per adjudicar-li-se-les una família en un preu més baix, que és el que és la vivenda social. Això és una competència de la Generalitat, això no ho pot fer ningú ajuntament, cap, perquè ho entenga la gent i Pasqual sàpiga que nosaltres no podem, si poguérem, haguerem fet coses en aquest respecte. Però nosaltres el que sí que podem fer és pisos pont. Jo vaig dir que vull adquirir una sèrie de vivendes socials en la ciutat per a quan tenim un drama concret, urgent e immediato, poder ubicar temporalment a les persones allí mentre es tramitem ajudes perquè puguin alquilar o mentre poden accedir a les vivendes que ja sé i ja li dic que en breve tindrem datos de com ha anat aquest primer pla històric en la Comunitat Valenciana per comprar pisos a la Generalitat Valenciana i cedir-les als veïns i veïnes. No? En el pressupost d'enguany, que s'aprovarà demà, si tot va bé, en les Corts Valencianes han pujat de 19 milions d'euros que han tret ara 40 milions d'euros l'any que venia de nou per comprar pisos la Generalitat Valenciana ho tornaran a traure i tot el món se podrà presentar. Qui mos estiga escoltant i tinga pisos en el poble o cases que hagi heredat o que no les tinga ocupades i que vulgui oferir-les, que sàpiga també que en Vila-real som els únics, l'únic ajuntament, que mos va felicitar la consellera i el president Ximo Puig l'altre dia, que hem creat una oficina, que la tenim així en un funcionari, en l'Ajuntament de Vila-real, per a informar a la gent com té que fer les sol·licituds, qui vulgui vendre-li a la Generalitat Valenciana una vivenda perquè després la puguem tindre. La pregunta concreta era quan creu? Pues s'hablo del tema de les fetxes, lo complicat que és avui en l'administració, però jo tinc molta il·lusió de que a meitat de l'any que ve puguem començar a tindre ja vivendes, és a dir, a meitat de l'any 2019, ja en propietat, adequades, per a poder-les començar a treballar en aquest sentit. Espere també que en el mes de maig hi ha eleccions i que no canvien les coses i que, per tant, puguem continuar treballant en la mateixa línia que ens ha costat moltíssim de tirar endavant això i ara que ho tenim ja a punt de caramelo per començar a veure el resultat de la sembra que s'ha anat fent, pues seria una llàstima que un nou govern que no sap de què va el tema o que no ha dut aquests expedients i no li dona tanta importància, o altres que en esta comunitat valenciana pues preferien gastar-se els diners en ciutats de les ciències, Copa Amèrica, Ferraris i totes aquestes coses, pues no foren els que tinguin que gestionar aquesta cosa perquè evidentment no la gestionarien. No? Per tant, tocar madera, demanar a la gent que pense molt a l'hora de votar, que n'hi ha moltes coses ahí que ens ha costat molt, que no és veritat moltes coses que se diuen que no les hagin treballades, però que les coses no costen dos dies d'eixir. I moltes vegades coses que costen molt d'eixir, si a l'etapa final del moment se frustren perquè el que les gestiona i el que les assumís les abandona, pues després de tot el treball de molt de temps, l'únic que pot passar és que acaben morint. No? És com una planta que plantes la llavor, la regues, creix, se fa grandeta i quan tira a traure frutes la deixen de regar o la tallen per baix i evidentment no arrepleguen fruta a ningú. Ojito que estem en aquest moment. No?
Doncs, alcalde, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
Pues moltíssimes gràcies a vostès. Bon Nadal a tots, perquè no tindrem ja programa fins que passe totes aquestes dates nadalenques i, evidentment, pues jo m'agradaria que la gent disfrutara en equilibri i pensant en tots, que és lo important, i ho intentem fer cada dia, res de lo que fem i en tota la humilitat de tot el que hem contestat, en el tema de les molèsties, que cada vegada és major, ¿vale? Perquè la ciutat està viva i té moltes activitats, pues dir-li també que des de la humilitat d'este equip de govern que ha demostrat que quan algo s'ha equivocat o ha tingut que prendre decisions de rectificar, ho ha fet i que estem dispostos, evidentment, a rectificar si després ens equivoquem en coses, no? Però que ens donen almenys el benefici de la duda d'intentar fer les coses perquè quan les fem en reflexió. Pues desitja a tot el món que passe unes molt bones festes, que disfrute de tot el que se fa en la ciutat, tenir esa fira nova que tenim ahí en l'Avinguda de la Murà, que és tot fantàstic, que les famílies que ara tenen un poc més d'alegria en aquest 13% de paro que tenim, no? Que som líders en la Comunitat Valenciana en la creació d'empleo, i això és una mostra de que Vila-real està viva, que la seva gent té ganes de superar això i també no ens oblidem mai d'aquelles persones que ho estan passant malament, que encara n'hi ha molta gent, i en aquelles entitats que ens ajuden moltíssim a tots en este poble, socials, a poder ajudar a aquesta gent. No? Pues, molt bon Nadals.
Joieria Colaor tanca l'establiment del carrer Comunió. Per aquest motiu, fem liquidació de joies, rellotges i accessoris amb grans descomptes. Si pensaves fer algun regal per a un bateig, aniversari, comunió, boda o donar-te algun capritx amb la joia que sempre has desitjat, ara és el moment. No deixes escapar l'oportunitat. Joieria Colaor, carrer Comunió 15, al costat de la Policia Nacional, Vila-real.
Domingo 30 de diciembre, de los creadores de Disneymanía, llega al Auditorio de Vila-real Cenicienta en el Mundo Mágico, el mejor musical familiar del año, con doble sesión a las 4:30 y a las 6:45. Entradas ya a la venta en servientradas.com y en Wanda Park, Avenida Pío 12, número 34. No te quedes sin disfrutar del mejor regalo para estas Navidades.
Bé, nosaltres ja arribem a les 2-3 minuts del migdia. Nosaltres ja li donem pas al nostre company d'esports, a Javi Mata, i tota l'actualitat del Vila-real Club de Futbol. Tornarem demà, com sempre, a partir de les 12:05, amb tota l'actualitat i els protagonistes. Que passeu molt bon dia i que sigueu molt feliços. Adeu. El polvo del camí.
Farsantes, hacen mentiras con las verdades. Buscas trabajo y tienes hambre, pero no hay sitio para el emigrante. Si encuentras un destino, si encuentras el camino, tendrás que irte a ese lugar. El polvo del camino cubre tu rostro, amigo, con tu miseria y ese lugar. Tiene vergüenza, arrasa nuestra tierra, nos roba la riqueza. Que bien se come de restaurante, cuánta miseria para el emigrante. Que bien se come de restaurante, cuánta miseria para el emigrante. Cuánta miseria, hermano. Nuestros hijos se mueren, estómago vacío. Tú lo ves por la tele después de haber comido. Nuestros hijos se mueren, estómago vacío. Tú lo ves por la tele después de haber comido.